Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del Paraules de Vida. Avui us volem parlar del pelegrinatge al Santuari de Lourdes, que s'ha organitzat des del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i de les Illes Balears entre el 14 i el 20 de juliol. El motiu és poder connectar amb la Trobada Mundial de la Joventut, que es farà aquells mateixos dies a Sydney, a Austràlia. En parlarem en breus moments amb Antoni Román, que és el delegat de Joventut a l'Arquebisbat de Barcelona. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat que ens aportarà Francesc Romeu. Comencem. I saludem en Toni Román. Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut al Paraules de Vida.
Gràcies.
Parlem d'aquest pelegrinatge. Com sorgeix la idea de fer aquest pelegrinatge, que de fet crec que es fa a escala europea, oi?
Sí, la proposta del Santuari de Lourdes, bueno, amb ocasió de la Jornada Mundial de la Joventut, que el Sant Pare convoca cada 3 anys i aquest any està convocada a Sydney, a Austràlia, i donat la llunyania per als europeus d'aquest lloc, doncs s'ha proposat fer una trobada internacional de joves a Lourdes, amb motiu i amb ocasió també de les aparicions de la Mare de Déu a Lourdes, de l'aniversari, el 150è aniversari.
Uh-huh. Doncs parlem una miqueta de com s'articularà aquest pelegrinatge. Es fa els mateixos dies, no?, que la Jornada Mundial de la Joventut.
Es fa els mateixos dies, eh? I el que passa que també des del secretariat, com feies la introducció, el secretariat interdiocesà de les diòcesis catalanes i les Illes Balears, pensàvem també que era una bona ocasió per donar una mica de continuïtat al treball fet i a l'experiència viscuda a l'Aplec de l'Esperit de ara fa un any a Tarragona, on ens vam aplegar vora 6.000 joves. Aleshores, farem una primera etapa que ens portarà a Girona, i els joves de Girona i els responsables de la pastoral juvenil de Girona ens acolliran la nit del 14 de juliol amb una vetlla de pregària al claustre de la catedral. Recordarem una mica el que vam viure a la Pleca Tarragona, alguns testimonis del que ha passat, de com hem estat testimonis d'aquest esperit que ens havia marcat allà, i ho compartirem això la nit del 14 de juliol. I dormirem plegats allà a Girona i l'endemà seguirem el pelegrinatge amb aquesta idea de posar-se en camí amb els joves i fer experiència d'església, de recerca de Jesucrist i del missatge cristià, i arribarem a Lourdes, i llavors allà amb tots ja ens incorporarem i anirem seguint el ritme que marca, doncs, la trobada d'allà i les diverses connexions que es faran amb la trobada a Sydney, amb la Jornada Mundial de Sydney.
Uh-huh. En parlarem d'això, però primer volia comentar una mica el programa. S'han programat diverses activitats, no? O sigui, hi ha pregàries, hi ha tallers, concerts, hi ha una mica de tot, oi?
Sí, bueno, el que són també aquestes jornades mundials, que hi ha espais més formatius de catequesi, alguns bisbes o altres testimonis que fan catequesi sobre alguns dels temes, en concret també aquest de Lourdes estarà bastant centrat en el que és pròpiament el missatge de Lourdes, l'experiència viscuda per Benedet al llarg de la seva vida, i també el missatge que porta Lourdes del servei de la malaltia, d'estar atents als més necessitats, als febles, i després altres moments més celebratius, la litúrgia pròpia de Lourdes, la processó de les torxes, les celebracions internacionals, normalment l'Eucaristia al vespre, i diversos espais de pregària, també de joc, de distracció. Hi ha un primer dia que també fem visionem una pel·lícula que ens ensenya, doncs, el que ha estat el que va ser la vida de la protagonista, no?, a Lourdes, i després també alguns bisbes d'aquí a Catalunya que participaran i ens faran les catequesis ells mateixos a nosaltres.
Mm-hmm. Diguéssim que aquest pelegrinatge, per tant, té tres punts centrals, no? El primer, està en connexió permanent amb aquesta Trobada Mundial de la Joventut, que es fa a Sydney, que es fa a Austràlia, també celebrar aquests 150 anys de les aparicions de Lourdes i també tota l'experiència de l'Aplec de l'Esperit de Tarragona, no?
Exactament, no? Sí. És facilitar aquests espais i aquests moments de trobada més col·lectius, més massius, que poden també significar, doncs, això per, una, per uns joves, el trobar-se amb altres de la seva mateixa edat, intercanviar, descobrir alguns testimonis que els poden aportar referents en la seva vida, en el seu camí, en la seva espiritualitat, i després doncs, passar-s'ho bé també tot fent camí, no? I cantar, i disfrutar, i dormir junts amb les tendes a l'espai que tenen habilitat allà al santuari de Lourdes, conèixer joves d'altres llocs. Per això ens va semblar interessant també la proposta que es feia des de Lourdes, perquè mantenia l'aposta de que sigui una trobada internacional, eh? Perquè a altres llocs d'Espanya també doncs, es convoca els joves al Rocío, a Huelva, a Santiago de Compostela i a Javier també, i nosaltres ens va semblar que aquesta de Lourdes doncs, oferia prous missatges atractius pels nostres joves i podíem donar continuïtat a aquesta experiència viscuda a l'Aplec de l'Esperit, també amb ganes de que això, que aquestes trobades no quedin excessivament en un moment puntual, sinó que puguin tenir pues, això, un camí a fer.
I en aquest cas doncs, facilitar no, aquests joves que no poden anar a Sydney doncs, que tinguin també una alternativa prou consistent i sòlida. No?
I a l'hora d'alguna manera, doncs, ni que sigui a distància, fer experiència de la jornada mundial i connectar amb els joves que estaran allà, connectar amb els empara, amb el missatge que adreçarà als joves.
Això serà el 19, oi? El 19 de juliol? Una de les connexions?
Exacte, el 19 i el 20 al matí. Passa que alguns moments de connexió és en diferit per la diferència horària, que és important. I el 19 i el 20 són les dues connexions, em sembla que hi ha, sí.
Celebracions eucarístiques també, vetlles de pregària, també conformen una mica el programa, oi?
Exacte, sí, sí. Sí, sempre al matí doncs, hi ha un moment inicial de pregària i al vespre també, a vegades doncs, és més una processó, o és pròpiament l'Eucaristia o la celebració del Sagrament de la Reconciliació, algun vespre també.
Quan parlem, Toni, de, per exemple, de les Jornades Mundials de la Joventut, aquesta ja serà la 23a, crec, quan parlem de l'Aplec de l'Esperit i altres esdeveniments que estan fets al voltant de joves, potser tenim la sensació de que no hi participen, però d'un-hi-do, oi?
Sí, 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 hi ha joves que hi participen i que agraeixen aquests espais de trobada, de reconeixement. A vegades alguns doncs, ja, podríem dir, són reincidents i tornen, i altres s'estrenen, no? També convidats a vegades doncs, això per algú que hi ha participat. I, bueno, són experiències això que fan que el jove descobreixi que no està sol a la seva parròquia, al seu moviment, al seu poble o al seu barri, sinó que són molts més que estan en camí, que estan en recerca també, el propi dels joves, que no, segurament a vegades no ho té tot clar, però està cercant, no? Cercant en la seva vida i cercant el seu camí d'espiritualitat i cercant testimonis que l'ajudin a avançar i a sentir-se segur en les seves opcions. No? El que sí que, bueno, constatàvem una mica que aquest any, els altres anys, les Jornades Mundials sempre han sigut al mes d'agost, aquest any s'han convocat al mes de juliol i és el mes en què molts joves estan fent una tasca de voluntariat, de servei, o colònies, o campaments, o altres tipus de voluntariat. I això pot ser que dificulti amb alguns el fet de participar, quan era l'agost, doncs com que és més en ple època de vacances, potser ho tenia més fàcil. Però es van apuntant ja les diverses diòcesis catalanes, tenim alguns quants apuntants i bastants que estan veient això. També és propi dels joves que apuren fins a última hora, fins a últim moment per decidir-se. Doncs estem ara en aquesta fase de veure quants seran els que s'apunten d'aquesta parròquia o d'aquest arxiprestat o d'aquesta zona.
En tot cas, de moment, les xifres van bé, no?
Sí, 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 estem animats.
De quines edats estem parlant, Toni, més o menys, per aquests joves?
Aquesta oferta ho fem a partir de 16 anys i fins als 30. Ho acotem una mica en aquesta franja, ni massa adolescents ni massa grans.
Si avui t'està sentint algun jove a aquesta hora, què els hi diries per si potser tenen curiositat per apuntar-s'hi però no saben què fer? Què els hi diries i a on s'han d'adreçar?
Si estan indecisos, que si tenen algú a prop que ja ha participat en altres jornades mundials o altres trobades o van participar a l'Aplec, doncs ja animar-se. I si tenen dubtes, posar-se en contacte amb la seva delegació de joventut, a la delegació de joventut de la seva diòcesi. Estem coordinats, com hem dit, les diòcesis de Catalunya i de les Illes Balears. També hi participarà un bon grupet de Mallorca, ser segur, potser de Menorca també. I posar-se en contacte telefònicament o a algunes de les diòcesis tenim web, pàgina web, i es poden connectar i buscar la informació i també fins i tot la fitxa per inscriure's.
Fins quan es poden inscriure?
En principi ho tenim proposat per al 10 de juny. És possible que haguem d'allargar una mica més el termini, el plaç.
Mm-hmm. Quan parlem també del jovent, creus que tenen dins del món eclesial, dins del món de l'Església, prou moviments per portar a terme les seves tasques o per canalitzar les seves inquietuds?
Jo crec que sí. La vida de l'Església és molt rica i molt ben variada. A vegades potser fins i tot podem dir que massa, no? Que hi ha tants grups i tantes associacions que a vegades un es perd o no sap. Però també és bo perquè doncs, hi ha molts carismes i matisos, i llavors això també facilita que un se senti com més pròxim a una experiència o una certa espiritualitat o un cert camí a seguir. I em sembla que en concret també la diòcesi de Barcelona hi ha una mica de tot, i un jove pot trobar-se més a gust això a partir d'iniciar-se a través d'una experiència, d'una espiritualitat concreta, d'uns matisos, i hi ha molta riquesa en la nostra Església, afortunadament.
Doncs abans de preguntar-te, Toni, també una mica per la feina que fas des de la Delegació de Joventut, en aquest cas de l'Arquebisbat de Barcelona, recordem breument quan serà aquest pelegrinatge i dates que siguin molt tècniques i importants per la gent que ens estiguin sentint, que els joves que ens estiguin sentint i vulguin apuntar-s'hi.
Doncs la trobada és del 14 de juliol al 20. El 14, com us dèiem, serà aquesta primera etapa que farem a Girona, dormirem a Girona, i farem una vetlla de pregària a la catedral, i després pròpiament la trobada, l'encontre a Lourdes, és del 15, comença el 15 a la tarda, al vespre, fins al dia 20, que és el dia en què el Sant Pare fa l'Eucaristia a Sydney, és quan connectarem en directe, i llavors ja a partir d'allà ja s'acaba, cadascú retorna al seu lloc d'origen, enriquits amb tota l'experiència que haurem compartit. I les dates d'inscripció, doncs això, fins al 10 de juny, que és possible doncs, que ho allarguem una mica més, perquè hi ha grups això, que estan acabant de veure quants són a participar. La inscripció és senzilla.
A més, crec que teniu una adreça de correu o fins i tot una pàgina web, no?, on hi ha tota la informació, sí. En el cas de Barcelona.
En el cas concret de l'Arxidiòcesi de Barcelona, la pàgina web que tenim tota la informació recollida és les 3 W's, espera que t'ho digui bé, DLJove, de delegació, DLJove, BCN, de Barcelona, bcn.com.
Aquí hi ha tota la informació referent a aquest pelegrinatge.
Tot això, la fitxa per inscriure's.
Així que ho poden fer a través d'internet, també.
Doncs
parlem, abans d'acabar, Toni, una mica també de la feina que fas des de la Delegació de Joventut. Suposo que hi ha una mica de tot, oi?
Exacte, sí. I una diòcesi com gran com és Barcelona, encara, tot i després de la divisió, també fem un treball com a província eclesiàstica, les tres diòcesis de Sant Feliu, de Llobregat, de Terrassa i de Barcelona. I avui precisament hem estat reunits els tres delegats, ja planificant una mica el calendari del curs vinent. Doncs, sí, hi ha una mica de tot. El que em sembla que és important és facilitar aquells serveis que una parròquia o que un arxiprestat o que un moviment sol no poden tenir. Per tant, vetllem d'espais de formació, espais de trobada, espais de pregària més col·lectius. Tenim l'escola de pregària un dijous al mes a la catedral, presidida per l'arcabisbe cardenal de Barcelona. I després, doncs, això, aquests moments de trobada més grans, que són més puntuals, però que mirem de que hi hagi també doncs un treball previ i un treball posterior. Ara em ve al cap, per exemple, aquest any hem sigut 500 adolescents a la trobada de l'ESO. Doncs preparem també des de la delegació uns materials que ajudin tant als joves de parròquia com als joves de les escoles a preparar-se per aquesta trobada, a viure-la amb intensitat i que després de la trobada doncs, hi pugui haver també un treball que reculli aquesta experiència, que la concreti en el dia a dia, si estan en grups de catequesi o de revisió de vida o de pregària, doncs puguin aterrar el que ha significat aquella trobada. També, per exemple, doncs, proposem la Setmana de Cinema Espiritual a través del cine i del llenguatge del cine, no? Doncs fer una lectura de la pròpia vida dels joves, dels adolescents. Són iniciatives que, doncs, en conjunt, també a vegades doncs, amb altres delegacions, aquesta del cinema, doncs, en col·laboració amb la Delegació de Mitjans de Comunicació, però també ara estem a punt de celebrar una eucaristia en clau missionera amb els joves que aniran a fer voluntariat o una experiència de cooperació a algun país del sud, del Tercer Món. Doncs això ho preparem amb la Delegació de Missions.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Moltes activitats.
Ja, una mica de tot, sí.
Uh-huh. Doncs avui hem compartit el Paraules de Vida amb Antoni Román, que és el delegat de Joventuts a l'Arquebisbat de Barcelona, per parlar d'aquesta trobada internacional de joves a Lourdes. Toni, gràcies per atendre la nostra trucada i fins aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida.
I tanquem el Paraules, com sempre, amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. No cal dir que una cosa que hem après directament de l'Evangeli després del magnífic esdeveniment de la Pasqua és la capacitat que tenim tots per l'anunci de la bona notícia de l'Evangeli. Ara bé, aquest anunci no sols és la suau proclamació d'un esdeveniment positiu, com és la de dir que Jesús ha ressuscitat, sinó que també comporta la necessitat d'una agosarada i atrevida denúncia. Dit d'una altra manera, també ens toca anar recordant que Jesús ha mort injustament. Recordeu, per exemple, l'apòstol Pere aquell mateix dia de Pentecosta quan, després de rebre l'Esperit Sant, és capaç d'obrir les portes amb els altres deixebles i sortir enmig de la plaça, on hi havia concentrats els altres jueus, i proclamar que aquest Jesús de Natzaret que vosaltres vau matar fent-lo clavar la creu per uns impius, Déu l'ha ressuscitat alliberant-lo dels dolors de la mort. Per tant, ja ho veieu, tot anunci convé que també vagi acompanyat de la seva corresponent denúncia. Dic això perquè aquests dies, avançant-se al final de curs, la nostra entitat d'ajuda als més necessitats, és a dir, Càritas, ha anat presentant en els diversos bisbats de Catalunya les seves corresponents memòries, plenes totes elles de bones notícies, d'actes de bona solidaritat amb els més pobres, però també se'ls hi ha escapat, pretesament, alguna que altra denúncia. Per exemple, com molt bé assenyalava el meu bon amic i company periodista Antonio Vaquero aquesta mateixa setmana en el diari El Periódico, Càritas Diocesana de Girona s'ha sumat a les denúncies sobre l'arbitrarietat amb què els consolats espanyols estan denegant visats d'entrada a Espanya a persones que comptaven amb l'aprovació prèvia de l'administració pel seu reagrupament familiar. En un informe, el Servei d'Assessorament a Immigrants de Càritas diu haver constatat pràctiques administratives restrictives i en ocasions dubtosament regulars que dificulten fins a extrems injustificables el reagrupament i acusa alguns consolats de denegar sol·licituds sense cap motiu justificat. Segons sembla, Càritas disposa de nombrosos exemples d'aquestes presumptes arbitrarietats. En el seu informe posa sobre la taula la política dels consolats d'Espanya a Nador i Tetuán, al Marroc, de denegar visats a aquells cònjuges de matrimoni registrats poc abans de la sol·licitud de reagrupament. A més, Càritas alerta que s'han denegat visats de reagrupament a fills de marroquins residents a Espanya, argumentant que la mare o algun germà del sol·licitant es queden al Marroc. El consolat diu que no considera convenient pel menor el reagrupament, ja que se separa de la família. I Càritas adverteix que l'administració espanyola no pot analitzar la conveniència o no d'un reagrupament. Per demostrar la incoherència d'aquesta classe d'actuacions consulars, aquesta organització d'ajuda catòlica posa l'exemple d'una família a la que es va concedir el reagrupament de la dona i els fills petits, però es va denegar la del fill gran, de 14 anys, que s'ha hagut de quedar al Marroc. Així mateix, Càritas exposa la sorprenent denegació del visat d'estudis a un menor per no acreditar que parli el català. A més, destaca la denegació al consolat de Nador d'un visat a una dona que havia de viatjar a Espanya per visitar la seva mare malalta terminal. Malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va dictar l'autorització d'entrada a Espanya de la dona, van fer falta dos requeriments del tribunal i una espera de 5 mesos perquè el visat fos autoritzat. Aquest informe, doncs, denuncia, a més, les dificultats per obtenir citat al consolat de Quito, a l'Equador, o els endarreriments a l'hora de donar resposta a les legacions de Dakar, al Senegal, i a Nova Delhi, a la Índia. Tot això fa pensar que per molts immigrants totes les traves burocràtiques que els hi posen per poder gaudir del dret bàsic i elemental i reconegut internacionalment per tots els països occidentals, com és el dret al reagrupament familiar, es pot convertir en una autèntica creu o en un autèntic calvari. Molt bon diumenge a tothom.
És tot. Tornem d'aquí a 7 dies amb noves propostes al Paraules de Vida. Us ha parlat Emili Pacheco i a les vies de so Miquel Jario. Que passeu un bon diumenge i una bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Déu us guard. Una crisi alimentària mundial. Els responsables de 27 agències internacionals, incloses les de les Nacions Unides i el Banc Mundial, es reuniren a Berna, Suïssa, el passat 29 d'abril, per tal de cercar respostes a la carestia alimentària que està causant fam i revoltes als països pobres. Segons l'ONU, l'augment dels preus del blat de moro, l'arròs, el blat i l'oli de palma condemna a la fam més de 100 milions de persones a tots els continents. La carestia representa una pressió enorme sobre els organismes subministradors d'ajuda als països pobres, com el Programa Mundial d'Aliments, els destinataris dels quals són 73 milions de persones aquest any. Avui tan sols podem pagar el 40% dels aliments que pagàvem el juny de l'any passat, anuncià la directora executiva del Programa Mundial d'Aliments. El secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, ha demanat a la comunitat internacional 2.500 milions de dòlars i ha dit que, sense ells, ens exposem de nou a l'espectre de l'extensió de la fam, la malnutrició i la inestabilitat social a una escala sense precedents. La prioritat més immediata, en què tots hi estem d'acord, és que cal que alimentem el famolenc. Per als cristians, aquestes paraules tenen una ressonància evangèlica del manament de l'amor. A més, Jesucrist, en la paraula del judici final, fa aquesta afirmació importantíssima. Veniu, beneïts del meu Pare, preneu possessió del regne preparat per a vosaltres des del començament del món, perquè vaig tenir fam i en donàreu de menjar. Vaig tenir set i en donàreu de beure. A la pregunta dels justos sobre quan havien fet tal cosa, la resposta de Jesucrist és aquesta. En la mesura que ho vau fer a un d'aquests, els meus germans més petits, a mi m'ho fèieu. Aquesta situació mundial constitueix una greu interpel·lació per a tots els cristians i per a totes les creences que valoren la compassió i l'ajuda als qui pateixen i als darrers d'aquest món. És difícil trobar una religió que no sigui sensible a aquest principi. Les clàssiques obres de misericòrdia, que reflecteixen també una ètica humanitària, ens exigeixen a donar de menjar al famolenc i beure a l'assedegat. Quan es compleixen pocs dies de la visita del Papa Benet XVI a l'Assemblea General de la ONU, cal desitjar que l'Església Catòlica sigui sensible a aquesta exigència. Càritas Internacional, que és present a 184 països de tot el món, té una llarga experiència en l'emergència i en l'ajuda humanitària. També la té Càritas del nostre país. I estan ajudant. El diari L'Observatori Romano obria una de les seves edicions del final d'abril amb aquest titular a tres columnes. Una task force contra la fam en el món. Task force és un terme militar que comporta unir forces per realitzar una missió especial. Es tracta ara, tal com diu el diari del Vaticà, d'unir forces per una gran operació d'emergència humanitària i per realitzar un projecte de gran calat moral: assegurar als ciutadans dels països pobres el dret a l'alimentació. I no tan sols amb una ajuda d'emergència, sinó també amb les reformes estructurals que impedeixin repetir periòdicament aquestes situacions. Mentre no assolim aquesta necessària solució, l'ajuda humanitària continua sent imprescindible com una globalització de la solidaritat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.